Tot sembla indicar que es prorrogarà l'estat d'alarma 2 setmanes més. Amb això ens n'anem fins al 25 de maig. Soc el Ricard Álvarez i aquesta i d'altres notícies te les ampliem tot seguit des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com està? Són les 12:20 minuts, dimecres 6 de maig del 2020 i hores d'ara estem a 23 graus a la ciutat de Lleida. T'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de dilluns a divendres, tota la setmana, de 12:20 fins a les 2 fent ràdio des de Lleida de manera ininterrompuda, ni quan va haver les 2 setmanes de confinament total. Doncs aquí estàvem, des de COPE Lleida, amb tota la informació de casa nostra feta per gent de casa, que al final som els que hi entenem, oi? Som els que sabem el que hi ha. Ja saps que tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar preguntes, on ens pots enviar consultes, suggeriments, informacions, el que tu creguis, eh? El 664-526-180, 664-526-180. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el Francesc Lletjós, que és el vicepresident de formació de la Jove Cambra de Catalunya. Amb ell parlarem d'una marató de formació que han preparat per aquest dissabte per adaptar-nos justament amb això, amb aquests nous temps que abans els veiem molt lluny i que sembla que s'han accelerat. Doncs aquestes noves maneres, aquestes noves oportunitats, aquest nou món laboral i amb la inclusió d'aquestes noves tecnologies faran doncs, de 10 a 2 aquest dissabte amb assistència gratuïta virtualment, evidentment, a través del Facebook i de la seva plana web. Tot un seguit de conferències i mini píldores. Amb un munt de gent coneguda, eh? En parlarem d'aquí uns minuts amb el Francesc. També parlarem amb el Ferran Perdrix, que és el president de la FECOL, de l'Aplec del Caragoll, perquè s'ha presentat un nou pack perquè puguis fer la caragolada a casa. Són 15 euros, inclou 6 cervesa de Sant Miguel, un vi raimat i un quilo de caragols. I, a més, ve acompanyat d'un concurs de fotografia amb el hashtag Apleca Casa. És a dir, tu et montes la teva caragolada a casa, fas una foto i l'envies i participes al concurs. Jo crec que poden sortir fotografies força maques, eh, d'aquest concurs. A veure com us munteu la caragolada a casa, per entendre'ns. A partir de la 1 parlarem de noves tecnologies a l'InfoCOPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I avui, a partir de 2:15, amb la nostra tertúlia amb veu de dona, coneixerem a la Perseida, és una cantant lleidatana que està involucrada en l'organització d'un festival virtual, però un festival de música de cara al cap de setmana del 15, 16 i 17 de maig, només per dones. La coneixerem i parlarem de com ho estan organitzant. També parlarem avui amb la Eva Ribalta, parlarem d'esport des de l'Associació Esport Femení Lleida i amb la Gemma Casal parlarem, doncs, de més coses. Tot això des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Ara el que fem és buscar la previsió meteorològica, com dèiem, 23 graus ara mateix a la ciutat de Lleida, però ens atencem a l'Observatori Meteorològic de Lleida, on tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon migdia a tothom.
Escolta, ahir fins on ens vam quedar de temperatura màxima?
Ahir es va frenar una mica la temperatura perquè va ennuvolar-se al centre del dia. Només van tenir 8 hores de sol i ara tenim 14 hores possibles, no? Mm-hmm. Doncs ahir ens van quedar 27. I es va donar molt, molt tard. És molt poc freqüent el que va passar ahir, que es va donar just a l'hora que van donar la sortida perquè tothom fes esport i caminar a les 8 de la tarda.
A les 8 de la tarda, a la màxima.
Sí, va arribar a la màxima. Va estar tot el dia ennuvolat, després va sortir una miqueta el sol al final del dia i va fer el repunt. Però tota la sensació del dia, tot i que havien davallat 4 graus respecte al dia anterior, que no estava previst, pensaven que arribarien a 29-30, doncs, bueno, tampoc es va notar tant, no?, perquè l'ambient era temperat i càlid durant tota la tarda. Avui no hi ha aquests núvols, la tendència és anar a pujar les temperatures i avui n'hi ha. La previsió de l'AEMET és de 31 graus, potser no arribarem, però podem quedar 29-30.
Bueno, 29-30, temperatura alta.
Si fa, no fa, serà molt càlida aquesta tarda, molt assolellada, tenint un índex d'ultraviolats de 8 sobre 11, molt alt al centre del dia, ens hem de protegir. La durada del dia, la inclinació del rajol solar equipada al 5-6 d'agost, imagineu-vos, és molt forta.
Bueno, jo sé que estan confinats ara, la gent potser no hi pensa, però si heu de sortir, si heu de sortir al balcó, si heu de sortir a passejar a les hores centrals del dia, les hores centrals ja són de 12 a 5, per entendre'ns, protecció solar, protecció solar 50.
Mis dies solars a les 2 de la tarda. En 2 hores avançats, pues, com a mínim 2 o 3 hores abans i 2 o 3 hores després.
De 12 a 5.
Exactament.
Protecció solar, protecció 50, perquè així ens estalviem problemes, que la radiació solar és fortíssima, ens acaba de dir l'Armando, de la primera setmana del mes d'agost, per entendre'ns.
Sí, fortíssima, i a més amb aquesta situació que estem tan especial. Sort que molta gent surt a partir de les 8 de la tarda i de 8 a 10, és una hora fantàstica perquè estem a 25, 24 graus, ahir va ser extraordinari perquè no va fer vent, avui sembla que serà igual, i així, i aquesta tendència, amb petits d'altabaixos, 2 o 3 graus amunt, 2 o 3 graus avall, continuaríem fins dissabte, amb més intervals de núvols divendres, una mica menys demà, poc canvis, i després, diumenge, dilluns, sí que hi ha un canvi molt sobtat, molt fort. Jo portem 3 dies que es va confirmant, ja no hi ha dia en dijous i divendres, però sembla que tindrem una bona sobregada, un bon clatellot de cara a diumenge, fins i tot enxafes i tempestes, descens de la temperatura de 8 a 10 graus, vamos, que sort que no n'hi ha festes de Lleida,
no
el dia 10 i l'11, perquè serien d'aquest, vamos, estàvem revisant, jo, que només el 2008 van tenir unes festes de Lleida passades per aigua i molt fresques, perquè pot ser la temperatura, no sé si arribarà ni a 20 graus.
Déu-n'hi-do.
És a dir, quan estem ara 29, 30...
Déu-n'hi-do.
És a dir, que menys mal...
Bueno, o sigui, no, recuperar abrics no, però jaquetes sí, eh?
Sí, el dia, el diumenge, dilluns, vamos, avui els mapes han sortit encara ple de llamps de cada diumenge, és a dir, bueno, l'anirem confirmant encara.
En fi, divendres que estarem més a prop, ja ho podrem dir.
Dissabte inclòs, fins i tot el dissabte podríem tenir 29 o 30 graus, hem d'aprofitar les sortides, per si diumenge i dilluns no poden sortir, perquè fa mal temps. Bueno, això depèn de cadascú.
Sí, correcte.
De moment, a gaudir d'aquest temps gairebé estiuent tan avançat fins dissabte.
Molt bé. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bona tarda i molta salut per tothom.
I nosaltres ja anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Primer de tot hem de lamentar la mort de Frederic Vilà. Va ser catedràtic d'Història de l'Art a la Universitat de Lleida. Va ser també regidor de Cultura de la Paeria a Lleida entre els anys 91 i 95. I curiosament, vaja, va caure així durant el seu mandat. Es va inaugurar l'Auditori Municipal Enric Granados, que, recordeu, va ser... En parlàvem de que ara fa els anys, amb la Puri Terrado, doncs va ser justament llavors, entre l'any 91 i l'any 95. Frederic Vilà, que ens va deixar ahir. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. L'Estat ha registrat un repunt de morts diaris per la Covid-19 fins a arribar als 244 després de tenir dos dies amb descensos importants. Ens havíem situat amb 164 i 185 morts els darrers dos dies. Però jo mai he pogut entendre exactament això de que les dades després del cap de setmana no siguin les correctes perquè vens del cap de setmana. Però és que aquest cap de setmana encara s'ha acusat més, tenint en compte que va ser festiu divendres, per tant era el cap de setmana llarg, per entendre'ns, doncs les dades han tardat encara uns dies més a corregir-se. En fi, la tendència és a la baixa, les coses com siguin, la tendència sí és a la baixa, però encara amb unes xifres altes, eh? O sigui, estem contents de que morin més de 200 persones al dia. És una xifra molt alta encara, eh? És una xifra altíssima. Per tant, cura amb tot això. El nombre de positius nous d'avui, 685. Quan dic d'avui és perquè les dades les han donat avui. Parlem d'ahir, sempre, eh? Però d'avui, que acaben de donar les dades. 685 nous casos. La tendència és a la baixa, repeteixo, però ull, perquè estem al tema de de que la gent estem començant a sortir en massa als carrers i en molts casos, i això no ho dic jo, mira per la finestra i ho podràs confirmar tu que ens escoltes des de casa o des de la feina o anant amb cotxe. Cada cop s'està respectant menys la distància social al carrer, cada cop. O sigui, jo ahir mateix, a l'atzar, tres vegades que vaig mirar pel balcó, les tres vegades grups, de 6, 7, 8 persones, grups, asseguts en un banc, i escolta, no fan res dolent, per entendre'ns, aviam, no fan res dolent fora d'un estat d'alarma sanitària, però dins de l'estat d'alarma sanitària, sí, perquè ens diuen que hem de mantenir la distància social. Consultats diversos experts ens diuen el mateix. Ull d'aquí 10 dies, que és quan hem de veure si això puja o baixa. Alemanya, sense anar més lluny, que van començar, com que les xifres eren molt bones, i ho eren, van relaxar bastant el tema del confinament i de tot plegat, han tingut un lleuger repunt i han tornat a endurir el tema de la distància social, el tema de quedar-se a casa, etc, perquè han vist que la cosa ha pujat. Ha passat dues setmanes després de que relaxessin una mica les normes. Bueno, aquí vam començar fa setmana i mitja, aquest cap de setmana, no, l'altre, amb la sortida dels nens al carrer. Ja vam començar a veure molt moviment. A partir d'aquest cap de setmana passat, hem vist ja tot el moviment ja de sortides a fer esport i d'altres històries. Bé, ens hem d'esperar aquest cap de setmana vinent, no l'altre, a veure les xifres com ens donen. Si segueixen baixes, perfecte. Si hi ha un repunt, és que no ho hem fet bé. Ho veurem. A Lleida tenim hores d'ara 2.326 positius, 927 persones han rebut l'alta, per tant han superat la malaltia, i tenim 225 persones que han perdut la vida, 3 més que ahir, a la demarcació de Lleida. Per cert, a tot això parlem de que estem en fase 0 aquesta setmana i que tot sembla indicar que a partir de dilluns entrarem a la fase 1. Per què dic això? Doncs perquè no es farà per comunitats senceres, sinó obeint a les dades de cada zona. Per exemple, a Catalunya, la taxa d'afectats per cada 10.000 habitants, la més alta, se situa a Barcelona Ciutat, que és de 98. La segona més alta és a la Catalunya Central, amb 94. I tot el que és l'àmbit metropolità de Barcelona estan amb 75 casos per cada 10.000 habitants. Aquestes zones, juntament amb Girona, que és de 64, de moment no entrarien aquest dilluns, de moment, hores d'ara, perquè això va canviant, però hores d'ara no entrarien a canviar de fase aquest dilluns. Qui sí que tenen molts números per entrar a la fase 1, repeteixo, tenen molts números hores d'ara, que no està aprovat, són les Terres de l'Ebre, amb 11 casos per cada 10.000, que és la més baixa de Catalunya, el Camp de Tarragona, amb 29 casos per cada 10.000 habitants, que és la segona més baixa de Catalunya, i després seria la zona de Lleida, la Plana de Lleida, amb 50 casos per cada 10.000 habitants, que és la tercera més baixa de Catalunya, i seguida per l'Alt Pirineu i Aran, amb 52 casos per cada 10.000 habitants, que seria la quarta més baixa de tot Catalunya. O sigui, tota la franja occidental de Catalunya, el Pirineu i Aran, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, estan sobre els 50 a la zona de Lleida i sobre els 15-20 a la zona de Tarragona, són ferms candidats per entrar en aquesta fase 1 aquest proper dilluns. Veurem si realment s'acaba confirmant. Llum verda del govern al protocol de seguretat per a la campanya de la fruita. S'afegeix l'autorització estatal de permetre el transport de 5 passatgers en els vehicles particulars de 9 places. Tot això ajuda i tot això també el que farà és baixar els costos. Ahir parlàvem amb l'alcalde d'Alcarràs, on explicava que a part doncs, de totes les mesures que ja tenen preses any rere any per aquest increment de població de temporers que venen a la campanya de la fruita, a més s'han creat aquests espais de confinament que serviran perquè Salut, quan detecti un positiu, pugui aïllar a la persona que ha donat positiu i al seu entorn, el seu entorn de treball i seu entorn de vivenda, si és que no tenen possibilitat de quedar-se aïllats a la seva zona. Una empresa de Lleida organitza una cerimònia en directe per internet per acomiadar les víctimes de la Covid-19. Es tracta de la primera litúrgia laica col·lectiva que es farà en streaming a Catalunya. Ho farem des de Lleida, la seva impulsora, la Remei Capitán, que ja hem conegut aquí a Cope Lleida, és la impulsora. Es farà a través de l'Instagram de l'empresa Agraïments i serà aquest dissabte a les 5 de la tarda. Estarà acompanyada també per 11 músics i és la primera de Catalunya. I el sector educatiu a Lleida exigeix concreció en les mesures de cara a la tornada a l'escola al setembre. Superat ja el tema de si tornarem o no tornarem, si la darrera setmana del juny, si a final de maig, ja hem superat aquesta història i ja ens han dit que no, que fins al setembre parlem-ne ja, perquè la ministra ja va sortir ahir donant la idea de que potser les classes haurien de tornar al 50% de la seva capacitat i anar combinant la meitat de la classe des de casa i la meitat des de l'escola. Bueno, això sobre el paper, doncs té unes preguntes evidents. Si jo sóc pare d'un alumne que resulta que cada dues setmanes s'ha de quedar a casa a fer escola des de casa perquè la ràtio de les classes les volem a 15 com a màxim perquè tinguin distància social, jo què faig? Vaig a treballar o no vaig a treballar? Entre d'altres coses, entre moltes altres coses, si a les botigues se'ls està en una fase zero com ara, se'ls està exigint unes normes de seguretat sanitària doncs estrictes pel que fa a la neteja dos cops al dia, neteja de tot el que es toque d'un client a l'altre, que un dependent només pot atendre a una persona, doncs traslladem-ho a les escoles, això. Traslladem-ho a les escoles i a veure com li fem entendre a una nena o un nen de 7, 8, 9 anys que s'ha de mantenir una distància de seguretat, una distància social dels seus companys, que al pati no poden jugar segons a què, que no es poden tocar, que si ha d'anar a preguntar al professor s'ha de quedar un metre. Ull, perquè el tema de les escoles ja ens podem curar amb salut de que hi estiguin treballant ja, perquè si no podem arribar al setembre i pot ser un caos. I amb la educació i amb la sanitat són coses que no s'hi ha de jugar. Amb la sanitat ja veiem que sí que han estat jugant. Ahir parlàvem amb una infermera i ens explicava coses que tots ja veiem, però que al final ens han passat factura. 40.000 són els sanitaris a Espanya afectats pel coronavirus, rècord de tot el món, amb tant percent de població, 40.000. I tot això ve de les retallades de fa 10 anys, del material que està i no està, del material defectuós que s'ha comprat com a oficial i que al cap d'una setmana s'ha retirat, però durant una setmana s'ha fet anar, etcètera, etcètera. Amb la sanitat i amb la salut, o sigui, amb la sanitat i amb l'educació, són coses que mani qui vulgui, però que no s'hi ha de jugar, però sota cap context. I com sempre diuen els polítics, s'haurà de depurar responsabilitats. A veure si és veritat, A veure si és veritat que es depuren responsabilitats, però d'aquelles exemplars, perquè el que està passant amb la sanitat, que ara s'està veient, és de vergonya. Però de vergonya, i jo no sé ja si fins a quin punt jurídicament s'hi pot entrar. Però el tema de l'educació, que no estàvem preparats per a res, per seguir fent aquest tercer trimestre des de casa, veurem si realment ho poden tirar endavant a partir del setembre. Si s'hi posen a treballar ara, els de dalt, els que manen, perfecte, si no, malament. En parlarem després, com ja hem dit, amb el president de la FECOLL, perquè es posaran a la venda packs familiars perquè la gent pugui fer la caragolada a casa. En parlarem després, perquè és una iniciativa força, força maca, i veurem quan comença, quan acaba, i que ve acompanyada d'un concurs fotogràfic que pot donar molt i molt de joc.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby,
i la veritat és que aquestes darreres setmanes hi ha una cosa que, si obviem tota la part de salut i sanitària, evidentment, però si obviem aquest tema, hi ha un altre tema gran que ens ha entrat i que o ens hem adonat o no ens hem adonat perquè ens ha tocat fer-ho, i és Una mica el canvi cap a la virtualització, és a dir, el tema de les videoconferències és una reunió virtual. El tema de treballar sobre un mateix document diverses persones, cadascú a casa seva, doncs no deixa de ser un treball en remot sense haver d'estar a l'oficina, per exemple, i tenir el company o la companya a la taula del costat. En fi, que a poc ens hem hagut de posar, a poc o de cop, perquè la veritat és que tot ha anat molt ràpid, hem hagut d'adoptar aquestes solucions gràcies a les noves tecnologies que ja les teníem presents des de fa molt temps, però que és veritat que en molts països doncs, la major part de la gent es resistia a fer aquest pas, doncs perquè no li trobàvem les avantatges evidents o perquè ja ens anava bé com ho teníem. D'altres països sí que havien fet el pas. Però, com dic, aquesta situació que ens ha tocat viure, doncs ens ha tocat accelerar aquest tema. Des de la Jove Cambra Internacional ens han preparat per aquest dissabte una marató que porta per títol Joves, preparem-nos per a un món canviant. I ara parlarem amb el seu director, amb el director d'aquesta marató, que també és vicepresident de formació de la Jove Cambra de Catalunya. És el Francesc Lletjós. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Francesc Lletjós, que ja havies estat aquí a la ràdio com a president de la Jove Cambra de Lleida.
Sí, havia estat algun cop parlant dels Premis Lleidatans, que potser és el projecte a nivell local sí. que més repercussió té. Mm-hmm. Clar, la Jove Cambra, primer hem d'entendre el que és, no? Pues és una entitat global de joves actius que l'únic que fan pues, és fer projectes per millorar la societat. I a través de fer aquests projectes, millorar-nos nosaltres com a persona, a nivell personal o professional. El learning by doing, que es diu.
La marató d'aquest dissabte, que és de 10 a 2, gratuïta en obert, evidentment a través d'internet, porta per títol Joves, preparem-nos per a un món canviant. Bueno, el títol, com dèiem al principi, al final el món sempre canvia, però hi ha èpoques que ho està fent més ràpid que d'altres. Us dono dos llocs on podeu seguir aquesta marató, com diem, és lliure i gratuïta. Una ho podeu fer a través de la seva plana web, www.jci.cat/marató, jci.cat/marató, i si no, a través del Facebook, JCI Catalunya, tot junt, JCI Catalunya. Francesc, escolta, de 10 a 2, de què parlareu?
Exacte, de 10 a 2... podrà seguir tal com has dit per la web i per Facebook. Estem mirant també de que es pugui veure per YouTube o per LinkedIn. De totes maneres, tota la informació està a totes les xarxes socials, per Instagram i per Twitter també es pot seguir tota la informació.
Molt bé.
Aleshores, sí, hem dit marató perquè, bueno, durarà 4 hores una mica més, ¿vale? Serà en streaming, vull dir, serà en viu. La veritat és que el projecte ha agradat molt tant a institucions, tenim confirmada l'obertura de l'acte pel president de la Generalitat, el Quim Torra, però també per personatges que són coneguts com tothom, no? L'acte l'obrirà, bueno, ja he dit el Quim Torra, però la primera entrevista serà ni més ni menys que Emili Duró, molt conegut per la gent de Lleida per les seves xerrades motivacionals. Emili Duró és un coach bueno, de primer nivell, que treballa amb empreses multinacionals de primer nivell i no acostuma a donar entrevistes, principalment perquè el paguen per les seves xerrades, no? I la veritat és que ens fa molta il·lusió que bueno, hagi fet una excepció amb nosaltres, i serà 20 minuts de Emili Duró, que serà motivació injectada a la vena directament.
Molt bé.
Per tant, començarem forts. I després, bueno, hi ha tres blocs. El primer bloc encarat sobretot per la gent emprenedora, ¿vale? Parlàvem del canvi, però clar, nosaltres li girem la truita, no? Creiem que amb el canvi o amb les crisis també sorgeixen noves oportunitats, ¿vale? Que parlàvem de les plataformes online, el social media, no? Ara molts petits comerços pues, s'han de reinventar amb el que és les vendes per internet. Per exemple, pues, tot això ho ha accelerat, no? Aquesta crisi, tot el que és la intel·ligència artificial, la biomedicina, pues, són sectors que aquesta crisi ha potenciat molt i sortiran noves empreses. Val? Aleshores, el que fem és un primer bloc que tindrà com a títol el canvi com a impuls i oportunitat. I bueno, aquí participaran experts, sobretot consultors de start-ups de primer nivell.
Quan ho mires des de la, quan ho mires des de la distància i les crisis que hi ha hagut a través de la història, sempre es diu això, diu, escolta, veus, a cada crisi ha sortit l'oportunitat. Quan estàs dins costa de veure-les, però és veritat. Vull dir, si la, una cosa ens ha ensenyat la història és que dins d'una crisi hi ha alguns sectors que estan en crisi, però apareixen nous sectors i noves oportunitats. Per tant, s'ha de tenir la ment oberta, oi?
Exacte, o, sí, sorgeixen sobretot pues, noves necessitats, no?
Sí, sí.
I es tracta de veure-les. I bueno, i el que tenia, per exemple, si estic al sector de la restauració, no?, que potser és el més afectat.
Sí.
Bueno, potser sí que alguns pues, hauran de tancar, però molts segurament se veuran obligats a reinventar-se, a innovar, dius.
Tipus. Bueno, ja hem vist ara que s'està potenciant el tema de repartiment de menjar a domicili. Exacte. Que els mateixos el mateix sector de l'hostaleria deia, bueno, és que el teníem una mica oblidat, bueno, jo crec que ha tornat per quedar-se realment. Veurem com va evolucionant tot plegat. De tot això, Francesc, està molt bé, amb una crisi sorgeixen noves oportunitats, però hem d'estar preparats per abraçar-les, oi?
Hem d'estar preparats, per això els següents blocs van una mica encarats a com preparar-nos, el que dius tu. Vale? Per tant, el nom del segon bloc hem ficat el de competències i habilitats necessàries pel món canviant. Vale? És a dir, bueno, cada cop jo crec que les empreses estan mirant menys el tema de on has estudiat la carrera, quants màsters tens, sinó quines habilitats.
Clar.
O quines aptituds tu tens. Perquè al final jo ensenyar-te a fer funcionar jo, o sigui, un software, un sistema informàtic o la feina, bueno, t'ho puc ensenyar, però ensenyar-te a treballar en equip, a ser empàtic, a tenir una competència social o emprenedora, això ja ho has de dur tu.
Sí, 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 això. O ho has de portar o ho has d'aprendre.
Ho has d'aprendre o has de potenciar.
Sí, 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 correcte.
Vale? I això ve des d'un treball de coneixement d'un mateix i saber els teus punts forts. I aleshores el segon bloc aniria encarat per aquí.
Escolta, estic mirant el programa, veig que faràs una estona faràs la meva feina, faràs d'entrevistador.
Entro jo, no, com a entrevistador.
Bueno, però t'estrenes bé, entrevistant al José Ignacio Latorre, que és investigador i catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de Barcelona, i el Santiago Niño Becerra, que és catedràtic d'Estructura Econòmica de la Universitat Ramon Llull, i que, a més, és un personatge molt mediàtic.
Sí, és molt mediàtic. Vam dir, home, ja que ho fem, i que això, no t'ho pots imaginar, és molta feina, a part ho estem fent en molt poc temps, doncs vam dir, hòstia, anem a buscar gent rellevant, no?, que ens pugui donar visibilitat, i la veritat és que quan ens van confirmar, doncs per nosaltres va ser, bueno, t'ho pots imaginar, no?, un subidon bastant important. I bueno, el Niño Becerra, sí, ens parlarà una mica, i preguntarem sobre, bueno, com veu el futur de la gent jove, que parlem abans, no?, de quins sectors se potenciaran, vale?, amb aquesta crisi, diguéssim, com veu ell com canviarà el model de societat, el teixit empresarial, el món laboral, serà sens dubte molt interessant.
Molt.
I després tenim l'Ignacio Latorre, que també és potser no és tan mediàtic, però és una eminència a nivell mundial en el camp de la intel·ligència artificial i la mecànica quàntica, que sens dubte serà el futur, i ens dirà coses que a molts ens farà pensar.
Molt bé. Doncs us torno a recordar la web on ho podreu seguir, www.jci.cat/marató, i si no, al Facebook, JCI Catalunya, tot junt, i si no, us busqueu a les xarxes socials, que ho trobareu. És gratuïta, és de 10 a 2, aquest dissabte. Us connecteu i a prendre punts, que ens diran coses molt importants. Hi ha molta gent que participarà, per tant, res farà, no hi ha res que se us faci pesat, és allò que dius, que escolta, això serà, no, perquè seran, com ens ha dit el Francesc, minipíldores, per tant, serà molt interessant, conèixer molta gent i anar directe a l'essència, que és la gràcia. www.jci.cat/marató o al Facebook JCI Catalunya, tot junt, allí ho podreu seguir. Dissabte a les 10, connectats, i de 10 a 2 aquesta marató que han titulat Joves, preparem-nos per a un món canviant. Però bueno, ja que està, que pots connectar, tinguis l'edat que tinguis, perquè el que es dirà és força interessant. Avui hem estat amb el director d'aquesta marató, amb el Francesc Lletjós, que també és vicepresident de formació de la Jove Cambra de Catalunya. Escolta, Francesc, enhorabona per aquesta iniciativa.
Moltes gràcies per fer-nos altaveu.
I, escolta, i que no us falli la tècnica dissabte.
No, tenim una ràdio independent, la Ràdio Tarragona Ciutat, que ens fa tot el muntatge, col·laborem nosaltres, i bueno, confiem en els seus tècnics.
Veus?
Ja sabem que la tecnologia a vegades falla.
No.
Però bueno, esperem.
Ha de sortir tot bé. Francesc, una abraçada.
Merci.
Ahí vamos.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Déjame atravesar el viento
sin documentos. Tota aquesta setmana transitant pel mes de maig, ja sabeu que és un mes de maig atípic, aquest 2020, perquè habitualment, almenys a la ciutat de Lleida, cada cap de setmana, però que a poc s'ha anat extenent durant la setmana, doncs hem tingut un munt d'activitats. El cap de setmana passat haguéssim gaudit de la Fira de Titelles. Aquest proper cap de setmana és la Festa Major de Lleida i, per tant, aquesta setmana ja estaríem vivint activitats prèvies, l'altra els Moros i Cristians i l'altra l'Aplec del Caragol. Per tant, és un mes de maig d'aquell que s'espera, que tot i que al final només hi ha un dia de festa, l'11 de maig, aquest sentiment de festa, d'activitats, de moltes coses a fer, ens està acompanyant durant tot aquest mes de maig. Ja vam parlar fa unes setmanes amb el president de la FECOL, amb el Ferran Perdrix, perquè s'havia hagut de moure les dates de celebració de l'Aplec del Caragol, i s'havia proposat, sempre i quan doncs les condicions sanitàries ho permetin, el 9, 10 i 11 d'octubre. Però clar, el sentiment aquest del mes de maig i la caragolada és tan intens que s'han inventat una història perquè no perdem aquesta sensació. Ferran Perdrix, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mes de maig i caragolada, això va junt, si ets de Lleida.
Bé, Lleida, sabem que el mes de maig és el nostre mes. El mes que comença a fer bon temps i sortim del mes cru de l'hivern i és quan no fa prou de calor com perquè encara ens puguem, doncs això, gaudir del dia i fer totes les activitats que tenim programades a Lleida, que malauradament aquest any, doncs, han vist alterades per tot el programa sanitari.
Sí, sí. Alterades del tot. Algunes, doncs, han pogut reconduir-se cap a la part virtual, d'altres és impossible. Com, per exemple, escolta, jo prefereixo menjar-me els caragols a casa que mirar un vídeo de com se'ls mengen, per entendre'ns.
I tant.
Això és així.
Clar, penseu que cada cop més la festa de la Pell dels darrers anys s'ha convertit en una festa molt familiar, presència de molta canalla i moltes famílies integrades en les colles, no? Llavors, bueno, el que es pretén una mica és això, és traslladar aquest esprit de la plec, que no sigui un maig perdut en aquest sentit, sinó que sigui un maig diferent i que es pugui continuar vivint aquest esprit de la plec a casa, amb les famílies, amb les que ara podem reunir-nos, amb les que ens podem retrobar, doncs que la caragolada torni a ser un element fonamental d'aquest mes de maig a Lleida.
La vostra proposta és que, com dèiem, doncs, fer-ho a casa, a nivell familiar, perquè l'Aplec també ha estat una trobada molt familiar de tota la vida, és que a diferents supermercats de Lleida trobem un pack que ve composat per un quilo de caragols, una ampolla de vi negre, 6 cerveses i tot això per 15 euros. I amb això ens muntem una petita caragolada a casa.
Sí, bé, s'ha de dir que gràcies a la col·laboració de tots els que han pogut participar en aquesta campanya, especialment amb Bota Guerra i Mat i Cervesa Caragols Oficials de la Pell, Caragols de Matella, hem conformat un pack espectacular, un pack que realment el preu és molt econòmic, perquè pugui tothom tindre aquesta opció de fer-ho, no? De tindre la caragolada a casa, i nosaltres ho dinamitzem doncs, fent un petit concurs amb un premi que penso que és força important, però perquè la gent ens enviï les seves imatges, no? Les seves imatges de tot i la situació en què estem, doncs recuperar una mica l'alegria, recuperar una mica les ganes de fer aplec a casa nostra, de compartir amb els nostres al voltant de la taula, i que aquests dos elements siguin els principals, no? Mm-hmm. I juntar aquestes marques i juntar aquesta gent que està fent molta feina pel territori, perquè són marques de proximitat totes elles, doncs intentar pujar una mica l'estat d'ànim de la gent aquí a Lleida, no?
Sí.
Pensar que en sortirem i que és maig i que ho hem de celebrar d'una manera o altra.
Com dèiem, un quilo de caragols, una ampolla de vi negre de Raimat Abadia i 6 cerveses Sant Miguel, 15 euros. Escolta, tinc curiositat. Ara parlarem del concurs de fotografia, però el Ferran, com se'ls fa els caragols a casa? Perquè, clar, hi ha moltes maneres.
Jo, mira, el problema, el meu drama d'aquests dies és que jo estic acostumat a fer-ho a la brasa.
Claro.
A veure, tant a la meva torre com al poble de la meva dona, doncs tenim possibilitats de fer-ho a la brasa i gairebé cada cap de setmana en fem a la brasa. Clar, el confinament a casa, doncs malauradament no tinc possibilitat de fer brasa a casa i el fem al forn, que realment és una altra manera de fer els que queden força bé.
Molt bé.
No és ben bé com una brasa, però realment quedarem espectacular també, no? A la Gourmand també hem fet, però bàsicament cada cap de setmana nosaltres, un dia o altre, els caragols al forn, doncs no han faltat.
El concurs, com dèiem, és publicar... és un concurs fotogràfic que s'ha d'acompanyar amb el hashtag Aplec a casa i s'ha de publicar tant a Twitter, Facebook com a Instagram imatges de les caragolades, entenc de les d'aquestes, de les caragolades que et montes a casa. A veure la gent quina inventiva tenen per transformar, ja no dic el menjador, a vegades fins i tot el balcó, si tens la possibilitat, o la terrassa, per improvisar-te allí una caragolada, no?
Bé, això és el que busco una mica, no? Deixar una mica més lúdica de tot plegat i intentar veure com la gent pot transmetre amb una imatge doncs, aquesta sensació de l'esprit de la plec, no? Portar a casa. Com podem fer doncs, perquè els elements representatius d'aquesta festa tan nostra doncs, es vagin representats no dintre del recinte de la plec, sinó transportar-los a casa nostra. No?
Uh-huh.
I a partir d'aquí doncs, bueno, valorarem una mica l'originalitat i disponible
per ficar una mica d'aquest aspecte. Molt bé. Com dèiem, aquesta promoció de la pleca a casa, aquest pack, com dèiem, del quilo de caragols, l'ampolla de vi negre, Raimat Abadia i 6 cerveses Sant Miguel per 15 euros, estarà disponible des del proper 8 de maig, aquest divendres, de fet, fins al 30 de maig. O sigui, que us en podeu fer unes quantes de caragolades, per entendre'ns, cada vegada que en feu una, feu la foto. I la publiqueu amb el hashtag Aplec a casa.
Cap problema. La qüestió és que la gent pugui gaudir i que tot i les circumstàncies doncs, tinguem un raconet per sentar amb els motius d'alegria que tenim a Lleida. No?
Sí, tant.
L'imatge és un mes d'alegria i un mes de fer moltes activitats. Aquest serà un maig diferent, ho sabem tots,
sí.
Però anem a intentar afrontar-lo de la millor manera possible i des de la FECOL i des de la PLEC doncs, ficar-nos en el dret de sorra un cop més perquè la societat lleidatana doncs, puguem gaudir i puguem mirar endavant i a pesar de tot el que ens ve doncs, una rialla per afrontar.
I tant que sí. Doncs bonica i simpàtica iniciativa des de la Plec del Caragol. Recordeu que sempre i quan la situació sanitària ho permeti, esteu convocats a la plec d'aquest 2020, però que aquest any serà el dia 9, 10 i 11 d'octubre. Ho dic perquè la gent, home, ja suposo que tothom ho té marcadíssim a l'agenda, però que no us penseu que ens hem quedat sense plec, 9, 10 i 11 d'octubre. Allí està marcada i escolta, toquem fusta i esperem que les condicions sanitàries permetin la celebració d'aquesta edició d'enguanya, que no s'ha de perdre. Ferran Perdrix, president de la Federació de Colles de la Plec del Caragol, escolta, enhorabona per aquesta iniciativa.
Home, gràcies i sobretot l'èxit el tindrem quan veiem aquestes imatges de la gent,
sí.
Realment aprofitant-la i gaudint de casa seva.
Sí. No, tinc ganes, perquè darrerament estic veient que la gent és molt imaginativa, o sigui, al final, bueno, tinc ganes, perquè veurem imatges força maques, ja ho veureu, eh? Ferran, escolta, enhorabona, una abraçada, cuida't.
Igualment a vosaltres, gràcies per tot.
I ara sí, ja senyals horaris, arribarem a la 1 de la tarda.
A veure quines fotos surten, eh? Vinga, senyals hores, ja arribem a la una. Després del migdia de Lleida, parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero, i a partir de 2:15 amb Veu de Dona. Avui parlarem amb la Perseida d'un espectacle que tenen muntat només per dones el cap de setmana del 15, 16 i 17 de maig, virtual. Estarà amb nosaltres també la Eva Ribalta i la Gemma Casal aquí, a Cope Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el Congreso sigue a esta hora el pleno del que va a salir adelante la ampliación del estado de alarma hasta el 24 de mayo. Nos esperan sorpresas porque desde ayer por la noche el gobierno tiene garantizados los apoyos, entre los que suma a Ciudadanos y al PNV. El voto del PP no era decisivo y finalmente se van a abstener. A la espera de esa votación, en la que, ya digo, nos esperan sorpresas, la evolución del coronavirus deja hoy un titular negativo. Repuntan las muertes y los cálculos oficiales del Ministerio de Sanidad reflejan 244 fallecidos en las últimas 24 horas. Son 59 más que el día anterior. Todas las personas han dejado una tragedia detrás y no se han podido despedir de los suyos. En cuanto al número de contagiados, Sanidad vuelve a entrar en el enredo y en el desfase de estos días, aunque hay ya más de 220.000 personas infectadas a las que se le ha realizado la prueba PCR. Está claro que estos datos no reflejan la posible incidencia que ha podido tener el levantamiento de parte del confinamiento riguroso. Por eso, los técnicos del gobierno insisten, Carmen Lavallén, en que no hay que relajarse.
Pues sí, en esta etapa de progresivo desconfinamiento, ser responsables y cumplir con las medidas de higiene y de distanciamiento social es imprescindible. Y todo porque, según subrayan en Sanidad, dar ahora un paso atrás sería terrible para todos y especialmente para los profesionales sanitarios, que, según señalaba Fernando Simón al frente de Alertas y Emergencias, no podrían resistir otra situación como la que ya hemos vivido.
Hemos hecho un esfuerzo entre todos excepcional. Estamos progresando muy bien. Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable, perdiéramos todo lo que hemos ganado.
Las cifras muestran hoy un aumento del número de fallecidos, 244 personas en las últimas 24 horas y un descenso en el aumento de los contagios. Se registran el triple de positivos por test de anticuerpos que con pruebas de PCR, pero las curvas todavía empiezan reflejando simplemente el impacto que pueden tener las salidas de los niños y de sus padres. Para las del resto de la población aún quedan unos días para conocerlos. De ahí que en Sanidad estén llamando a mantener todas las precauciones en esta desescalada, mientras un comité de 12 personas de salud pública estudian los informes presentados por las comunidades autónomas sobre las provincias que han solicitado ya pasar a la primera fase. La decisión final corresponde al ministro Illa y solo sabemos que son unas cuantas.
Hablando de ansias, Fernando Simón, las fuerzas de seguridad siguen detrás de todos los que incumplen el estado de alarma. En Guadalajara, la Guardia Civil ha detenido a dos personas que se habían saltado el confinamiento para robar un cordero en la localidad de Fuente Novilla. No quedó ahí la cosa. Se grabaron un vídeo mientras desollaban al animal, mofándose del propietario de la explotación ganadera y presumiendo del robo.
Lo mismo que en el supermercado, chavales.
Igual, pero gratis.
Igual, pero gratis. Nada más que en el supermercado te viene cortaico.
Y este nos tengo pegándonos una cabra.
Este fresquito, ¿eh?
Al final, gracias a la Guardia Civil, lo van a tener que pagar. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que en una hora la planta de Nissan en la zona franca de Barcelona va a paralizar la producción por falta de piezas, y esto se debe a la huelga que mantiene en la planta de Montcada y Reixac. Los trabajadores de Nissan allí se está reclamando a la multinacional un plan de viabilidad de sus plantas en Cataluña, de una producción que se para a otra que va a seguir, la de un restaurante de Bilbao que ha sido rescatado por sus clientes, literal. Los clientes de este restaurante han inyectado 30.000 euros a través de bonos menú prepago que los propietarios pusieron en circulación el pasado jueves. Y una mujer ha sido condenada por denuncia falsa contra su expareja para evitar una custodia compartida del hijo de ambos. Un juzgado de San Sebastián no considera probado que existiera maltrato psicológico y multa a la mujer con 2.400 euros, así como a indemnizar con 4.006 euros a su expareja.
Las estrellas de la liga que pasan los test del coronavirus, José Luis Corrochano.
Antes de contarte esa noticia, esta es de última hora, del fútbol amateur, que afecta a muchos equipos y a muchas ciudades de nuestro país. Informa Fouto que la federación ha comunicado ya a las territoriales cancelación de la temporada regular, como se esperaba, intento de jugar los playoffs de ascenso en sede única, no habrá descensos y la próxima temporada habrá 5 grupos de segunda división B. Y ahora sí, los test. Tenemos contabilizados hasta 11 equipos de primera que se están sometiendo al test del COVID-19. Hemos contado cómo ha ido el proceso en el Barcelona y el Real Madrid en anteriores boletines. Vamos a saber ahora cómo está siendo, por ejemplo, en el Sevilla y en el Valencia. Sevilla, José Manuel Oliva.
Ahora del mediodía, los jugadores del Sevilla siguen pasando los reconocimientos médicos y están pasando los test de COVID-19 en la ciudad deportiva. Durante toda la mañana han estado llegando de manera escalonada, cada 15 minutos a las instalaciones del club. Los primeros en llegar han sido el portero Baslik, Nolito y De Jong. Los resultados de estos test, en principio para el viernes, sábado o domingo, primeros entrenamientos individuales.
¿Y en el Valencia cómo está siendo? Rafa Villarejo.
Desde las 9 de la mañana se estima que unas 60 personas, 30 de ellos son futbolistas, 54 días después de que el Valencia fuese el primer club en aislar a sus jugadores en sus domicilios. Los primeros en pasar el test han sido el presidente Anil Murti y el director deportivo César Sánchez. Hace apenas 20 minutos ha llegado el técnico Albert Celades. El primer jugador ha sido el danés Daniel Bass.
Además de Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Valencia, tenemos contabilizados constancia de que están pasando o lo están pasando en el Atlético de Madrid, Valladolid, Eibar, Granada, Celta, Mallorca y Leganés.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo viajáis hasta Nueva York. Nos vais a contar una historia que ha tenido lugar en pleno Brooklyn que nos hace recordar la parábola del buen samaritano.
Pues la calle estaba repleta de gente en pleno barrio neoyorquino de Brooklyn. Como dices, un hombre tosía aparatosamente hasta desplomarse mientras la gente se apartaba con temor. Entonces aparece un sacerdote. La gente le grita que no se acerque, pero él se agacha para auxiliar al enfermo hasta que llega la ambulancia. El sacerdote era un obispo de 64 años, Gregory Mansour, responsable de los católicos de rito maronita en los Estados Unidos. Sabía perfectamente el riesgo que corría y efectivamente se contagió. Una vez recuperado, tras semanas de enfermedad, ha contado su experiencia y nosotros lo vamos a hacer dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
Coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, eh? Ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Se saps perfectament, sempre a la meitat de la setmana, els dimecres, camí cap a 2:15, des de l'Info Cope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i també ens pots seguir a través del podcast, que és una eina superútil des del punt de vista de que pots escoltar-nos tantes vegades com vulguis i en l'horari en el que tu et vagi bé. Si ens pots escoltar en directe, doncs ho estàs fent els dimecres, i si no et va bé aquella hora, doncs a través del podcast. I tot això, doncs, com sempre, gràcies al Jaume Sitjà, que està amb nosaltres. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també gràcies al David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, chicos, ¿qué tal?
Doncs apa, a través de les noves tecnologies, Jaume, de què parlarem avui?
Bueno, jo no sé si són noves o són les habituals,
sí, sí,
o són les
sí.
normals, ja, les tecnologies, no?
Sí, sí.
Lo que sí està clar és que gràcies a elles podem estar com si estiguéssim aquí a la ràdio. Vuitè programa des de casa per l'estat d'alarma del coronavirus. Hi ha tota una normalitat, però això no vol dir que el món pari, tot el contrari. Avui veurem com dues de les principals companyies tecnològiques continuen amb el seu pla, presentant les seves novetats. Google ens fa arribar el seu dúplex i la seva targeta de dèbit, i Apple a punt pel seu Worldwide Developer Conference i la distribució del seu nou iOS 14. I com no, sempre tenim de deixar un espai per les notícies freak que estan provocades per aquest Covid-19. Però tot això us explicarem a la tertúlia freak. I primer comencem amb un referent històric, com l'efemèride. Fins en quin any anem avui, David?
Bueno, pues por eso de que te suena muy efeméride, que sé que te gusta, nos vamos a ir hasta 1956.
Bueno.
Tal día como hoy, de 1956, IBM, que ya existía, presenta la tecnología de almacenamiento en disco magnético. Es decir, lo anterior que hubo a los discos duros. La verdad que fue una gran revolución, sobre todo en tamaño, ya que estos discos solo medían alrededor de unos 60 centímetros de diámetro. Mira, vamos a colgar una foto en las redes sociales para que veáis más o menos el tamaño de alguien que lo lleva en mano. Y cómo no, bueno, pues almacenaba, fijaros, hasta 5
60
millones.
Centímetros. Esto sí. Era formato LP, disco de vinilo.
Hombre, a ver, 60 centímetros era bastante más grande, ¿eh?
Más grande, Jaume, más grande.
Es una mica más de mig metre, ¿eh? O sigui, a ver si sí, ens entenem.
Sí. Ahora, bueno, como ahora no nos vemos, mira, te voy a enviar la foto, la voy a colgar ahora en las redes sociales para que la veáis, y ves que no, es mucho más grande que un disco de vinilo, pero fíjate que era capaz de almacenar, en este pensamiento, hasta 5 millones de caracteres de 7 bits. Lo que significa que podías almacenar dentro hasta 4,2 megas. Eliminabas de una habitación un ordenador en la cual unos 25 metros cuadrados eran ese disco duro, de pronto se convertían en 60 centímetros dentro de una máquina de 10 metros cuadrados, con lo cual, oye, fue un gran avance. Solo valía $3,200 mensuales en 1957.
Ah, por, ¿vale?, suscripción también.
Sí, sí, ya era por suscripción. La suscripción ya nació también. Es otro referente histórico. Claro, es que manejar esto y que este disco funcionase, hicieses copias y las pudieses ver, esto fue la gran revolución. Bueno, pues hoy día que todos estamos en la nube y que nos preocupamos más por la contraseña que por el disco duro, pues bueno, pues aquí tenéis los inicios de antes del disco duro.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis en antena. I ara sí, tot seguit debatrem i desenvoluparem els sumaris d'avui a
la tertúlia fric.
Fa un parell d'anys, amb la presentació tan sonada de Google, a l'IO, ens va presentar aquest Google Duplex, per dir-ho d'una altra manera, aquesta secretària virtual, ja que tots vàrem quedar una mica bocabadats en sentir aquella trucada que, bueno, senzillament demanava hora a la peluqueria, l'agendava tranquil·lament com si fos una persona. Però què hi podem fer nosaltres aquí a Espanya amb aquest Duplex? Tindrem totes les funcionalitats?
Bueno, a priori la noticia dice que sí, es decir, que Google Duplex, bueno, a ver, en un primer estado nos va a dar como mucho pues el horario de aquello que esté abierto y se va a apoyar mucho en su propia información, es decir, toda aquella empresa, comercio y demás, que siempre nos aparece ahí a la derecha en Google sus datos y demás, que los actualicen y actualicen los horarios, porque va a tirar de ahí para decirnos si está abierto, si está cerrado, o darnos la información de teléfono. Está claro que la idea, como vimos en aquel entonces, es que nos llegue a hacer la reserva online en algo tan importante como hay ahora, ¿no? Que precisamente por el COVID y por el estado de alarma y este desescalado, parece que a todos los sitios donde vayamos vamos a tener que ir con día y hora. Con lo cual, algo tan importante o algo tan banal como era, oye, que llame a un restaurante y sea inteligente para pedirnos una mesa, ahora, bueno, pues ahora es un poquito más vital. Tendremos que probarlo en cuanto lo tengamos, porque la noticia realmente es que ya habla español Spanish, ¿vale? No español Latinoamérica, latino, sí. Exacto, ¿vale? Sino español es Spanish. Y bueno, veremos en los próximos días algo que ya explicaron el pasado 15 de marzo, ¿vale? Y es que, bueno, pues que sea. También que nos sirva para darnos información relacionada con todo nuestro entorno, ¿vale? Sobre todo el tema de mapas, el tema de paseos, el tema de distancias, es decir, que nos ayude incluso un poquito más como asistente ahora mismo en este desescalado que estamos viviendo en algunos países.
Però tindrem de certificar i verificar, perquè quan preguntin, diguin OK Google, a veure quan fan l'info.cope, que digui dimecres a un quart de dues, no?
Sí,
efectivament.
Ara, no cal que guardin hora, perquè aquí ja saben, sempre està obert, perquè només ens tenen d'escoltar per la ràdio. Però és un gran què, no?, aquest assistent que parla amb les persones amb llenguatge natural. És un gran avanç, no, això?
Sí, bueno, hasta ahora, a ver, no es que hable con total seguridad, si hablamos sobre el proyecto, ostras, sí, parece maravilloso, ¿no? Ya hace 2 años que vimos una grabación, que no era algo en directo, una grabación, ¿vale?, de aquello. Si funciona así es maravilloso, pero...
Sí, falta saber quantes gravacions van tindre de fer per arribar aquí.
Claro. Exacto. Entonces, y el montaje que había detrás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que probarlo realmente. Sobre el papel parece un paso más sobre todo el tema de asistentes e inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. Sobre el papel, ya os digo, que sobre el papel y sobre ese vídeo, que es lo único que seguimos viendo en las redes sociales, parece que es una maravilla y que ahora cobra más sentido cuando, como digo, por la situación, a todos los sitios donde vayamos vamos a tener que ir con día y hora.
Ok, mira, David, si no et sap greu, et poso deures.
Venga.
Tu ves-ho provant, aquesta propera setmana, i a veure si la setmana que ve podem tirar la nostra gravació, ok?
Mira, tengo el Google Home apagado y venga, voy a activarlo y vamos a volver a activar y empezar a provar.
Venga, molt bé, perquè no deixem de parlar de Google, perquè no vol perdre la batalla de pagament pel mòbil amb una nova targeta de crèdit. És un altre que suma el carro, no?
Sí, buscan diferenciarse, es decir, otra que se sube al carro no es como la tarjeta de Apple. Ellos quieren diferenciarse por la parte de ser una tarjeta de débito, no crédito, siempre física y recargable, la cual digitalmente, como ellos dicen, sea inteligente. No solo por la seguridad o por el lock físico de número y contraseña, sino además por los sitios donde tú le puedes decir que tienen derecho al cobro o no tienen derecho al cobro. Eso sí, es una tarjeta que a priori vamos a tener que tenerla con saldo, porque es una tarjeta de débito y física.
Ahora, fixeu-vos que les grans estan volcant-se cap al món de la banca, per entendre'ns. Aquesta entrada de la targeta de Google, encara que sembli tímida, si al final aquesta divisió els hi funciona, ull, perquè d'aquí vindran d'altres projectes. La targeta d'Apple als Estats Units és un èxit, per exemple, i d'aquí jo crec que vindran d'altres històries. Vull dir que, aviam, la banca tradicional jo crec que no desapareixerà, però s'haurà d'adaptar ràpid,
Sí, fijaros que hoy día, además, ahora que vamos a hablar, Jaume comentaba al principio, en el resumen del programa, a ver estas noticias del COVID. Mirad, las noticias son millones, y son miles de millones de aplicaciones que son noticia de cómo están ganando importancia. Un habitual de nuestro programa, Andrea de Visa, Andrea Fiorentino, el responsable de Visa para España, para España, Portugal, de todo el tema de contact, que le hemos entrevistado un montón de veces y hemos visto la evolución del pago. Fijaros el tema del éxito de Bizum. Ya era un éxito, entre comillas, popularizado. Bueno, pues el éxito a nivel empresarial, ahora mismo que el comercio local, aunque sea de alimentario y demás, está funcionando de una manera bestial en el one-to-one, es decir, con WhatsApps, con mensajes, con llamadas. Es que el tema del Bizum y los pagos por Bizum que se están haciendo son bestiales lo que ha subido.
Es vital, correcto.
Exacto. Entonces, como bien dice Ricard, claro, los bancos, el sistema financiero, el sistema de pagos, si Google ya te vende, ya tiene tiendas, ya te dice los shopping, ya te da acceso a otras tiendas, ya te está poniendo el producto, aunque sea de otros, en tus manos, ¿por qué no dar el paso más allá?
Claro.
¿Por qué no empezar a hacer el pago? Una vez que empecemos a hacer el pago, el desembarco financiero será cuando te digan, este pago, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Ahora, en tres veces, en seis o en doce?
Claro. Ese será
el desembarco financiero. Además, realmente de Google, de Apple y demás.
Además, pensa que Google i Apple tenen múscul financer per poder oferir aquesta història. O sigui que ull amb aquesta... Ull.
Molt múscul tenen.
efectivament.
Vinga, som-hi. Un altre gran actor tecnològic és Apple, que ens aporta, que ens porta aquest final de juny el seu Worldwide Developer Conference, però això sí, en streaming, perquè estem en època cúbic. Es preveu que tindrem nou iOS 14, no?
Estaremos en época COVID.
Sí, estamos.
Mucho tiempo. Pues sí, vamos a, como bien decías, la tecnología no para. Y Apple, pues desvelará su iOS 14. Ya tenemos incluso hasta alguna filtración, que parece mentira que ahora mismo las filtraciones están siendo un poco complicadas por el gracias o no al confinamiento, ¿vale? Parece ser que ya vamos a tener la presentación de terminales para final de año, como siempre, y del nuevo iOS 12, que nos desvela, muchísima más multimedia, y seguimos con algo que todavía queda por explotar, que ahora igual con el COVID-19 puede ser algo que se utilice en ciertas noticias de ciertas aplicaciones que se están desarrollando, que es la realidad aumentada. ¿Qué te parece eso, Ricky? ¿Tú
no, cómo... hombre, yo la verdad es que hay estas filtraciones de los One... ayer hubo una filtración, pero de patents que ha fet Apple, que lo cual no vol dir que acabin al mercat, d'un tema de Ones... de realitat augmentada i el tema de les ulleres, que ja fa temps que es diu. De totes maneres, si mireu el moviment d'incloure el darrer xip, l'A13, que està orientadíssim a la realitat augmentada, d'incloure-ho al nou iPhone de baix cost no barat, respecte als altres, el nou SE d'aquest 2020, jo el que crec és que potser amb el tema de la Covid-19 no retrasa un pelet, però no a gaire tardar hem de començar a veure el salt cap a la realitat augmentada amb d'altres dispositius i amb els sistemes operatius orientats cap a això. No crec que haguem de tardar massa, perquè el parc d'iPhones que hi ha actius avui en dia, la majoria ja tindran xip que suporta la realitat augmentada, i això és el que estaven buscant. O sigui, és a dir, jo crec que les tecnologies ja les tenien preparades, però van dir, home, no ho podem treure perquè si no només ho suporta el darrer iPhone. Això fa, et parlo de fa 2 anys. Ara, per exemple, l'any vinent ja n'haurà passat 3 anys. Ja podrem parlar de que el 50% d'iPhones que hagi funcionant al món suport en la realitat augmentada. I jo crec que aquest serà el gran salt, independentment de corregir errors, etc etc, i d'alguna aplicació nova o alguna xorradeta, perdoneu-me, algun emoji o alguna història d'aquestes. Però jo crec que el gran salt serà aquest, el de la realitat augmentada.
Bueno, esperarem a veure aquesta conferència d'Apple, a veure què ens diuen. Mira, un cas curiós, ¿vale? Els que volen fer una bona acció donant el seu equip, doncs, que funciona perfectament, i finalment el tenen de destruir perquè no el poden arrencar. A veure, David, quan donem un equip, un iPhone, un Mac o un equip d'enquestors professionals, què tenim de fer en aquell equip? Perquè hi ha unes coses que serien bàsiques i a vegades molta gent no ho té en compte, i pot passar que aquest equip que nosaltres donem amb molt bona fe perquè algun altre l'utilitzi, vale, que fem aquesta donació, el tenim de destruir perquè està totalment inútil.
¿Y qué hay que hacer en estos casos? Pues algo muy básico y muy sencillo. Leer. Ojo, Es básico.
¿Y qué tenim de llegir? Va,
venga. No enciende, mi equipo no enciende. Pregunta freqüente si caso. Compruebe si está conectado a la luz. Y decimos, menuda gilipollez, ¿no? Comprendiendo la presión. Ya, bueno, pues míralo, porque a lo mejor está desenchufado, ¿no? Y ojo, hay un porcentaje bastante alto.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, vamos a ver. Somos todos muy guays. Tenemos equipos de la manzanita, un ecosistema maravilloso, que este ecosistema además está protegido, que este ecosistema nos permite localizar cualquiera de nuestros equipos, bloquearlos a distancia, hacer absolutamente de todo. Para enviar cualquier equipo de Apple a reparar, ya no hablo de donarlo, a reparar, a donarlo, a que me lo han robado, cualquier cosa de estas, en el equipo hay que desactivar el buscar mi iPhone, buscar mi... Es decir, hay que desactivar todo esto y desconfigurar el iCloud. Quitar nuestro usuario y nuestra contraseña y darle a resetear de fábrica.
Sí.
¿Por qué? Porque si no, el equipo, aunque le hayamos borrado todo el disco, como si decimos, hemos borrado todos los datos, hemos borrado nuestro nombre, mentira.
Que también es muy importante aquesta feina, borrar todas las dades.
Sí, sí, eso también. Pero
bueno, es que lo más fácil es ir al iCloud, en este caso del equipo que sea, desconectar el buscar, localizar, dar de baja este equipo y darle a un botón que pone restaurar y lo deja de fábrica. Ya está todo borrado, no hace falta que vayas borrando carpetitas.
Sí,
deja de fábrica.
S'ha de traure, claro, les dades personals sobretot que deia el Jaume, i després les normes de seguretat per accedir a l'equip, que s'han de desactivar, si no, ningú entra.
Mira, Jaume, esto, la gente que le roban un equipo de Apple y le dices, espera, vamos a entrar en el iCloud, lo bloqueamos todo, no lo van a usar. Oye, y si no los pueden usar, ¿para qué me lo roban? Es la pregunta del mundo. No roban las cosas para usarla, roban para utilizar piezas. Venden piezas como la pantalla. Si tiene botón el Touch ID, no vale, por ejemplo, ¿vale? Porque cada plaquita, por así decir, de lector de huellas va con un chip interno. Si no va con ese chip,
no funcione.
Sí. Correcte. Este teléfono no funciona, con lo cual...
Ni per peces. És que no pots aprofitar ni per peces.
Exacto.
Bueno, vale, el que diu el David, la bateria, la pantalla...
La plaquita entera del chip del Bluetooth y el Wi-Fi, que ojo, en los equipos nuevos con el software nuevo tampoco vale, porque tenemos Wi-Fi segura para cambiarnos la contraseña y tampoco funcionaría, con lo cual para coger 3-4 piezas o hacer el destrozo, porque el robo de los equipos de Apple no tiene otro sentido.
No, anem fatal de temps, però m'agradaria, perquè estic mirant aquí a la llista, que parlem del tema d'Ason, perquè...
Ah, i aquí anava jo, sí. Perquè no volia marxar sense dir aquesta notícia, perquè almenys algú del grup estarà content avui.
Bueno, no, jo com a afectat, i us explico... Estic bastant cremat amb DAZN, i la veritat és que tenia un missatge per tirar les xarxes socials i de moment el vaig parar, però estic bastant cremat. Jo em vaig posar en compte... Jo estic, igual que el David, subscrit des del primer dia que va arribar a Espanya. Des del primer dia, i va ser un any que tornàvem del Mobile World Congress, al tren, tornant. Sí. Ho recordo perquè ho vaig fer allí. Des del primer dia ens van fer un preu especial, els que ens vam apuntar des del primer dia.
4,99 hasta este mes de marzo.
Lógico, perquè ens apuntàvem a una cosa que no sabíem ben bé encara el que hi havia. Hi havia les motos i prou, poca cosa més.
Després van entrar, ara tens l'oportunitat...
Espera, Jaume. Després va entrar la Premier i tot plegat. Després ens van apujar el preu, ara el mes de març, jo els hi vaig enviar un mail i vaig dir, escolta, no per la situació que hi ha, i jo ho entenc, no s'està oferint res, home, almenys mantén-me el preu i jo et pagaré, et seguiré pagant per no res, però mantén-me el preu. I em van contestar que ni parlar-ne, que aquí que no se hacían, literal, ho tinc al mail, no se hacían ni rebajas ni ofertas. I em van pujar el preu. I vaig dir, bueno, pues me voy a dar de baja. Llavors em van enviar un mail i em van dir, ahora existe la posibilidad de pausar la suscripción com a molt durant 4 mesos. I, bueno, vaig pensar, calla, anem a fer-ho. Trampa que té això, i ho dic des d'aquí perquè això té una trampa alta. Sí. Si tu pauses la subscripció i qualsevol dels teus equips, pel que sigui, entres al DAZN, estant la pausa activada, es pot reactivar la subscripció. És a dir, si tu amb la subscripció pausada, que no t'ho cobren, sense voler un dia entres a veure que hi ha dins del DAZN, apretes el botonet de l'aplicació i arrenca l'aplicació a l'Apple TV, a l'iPhone o al telèfon que tinguis, ells mateixos te diuen que això pot donar, o sigui, pot fer que la subscripció es reactivi. Hòstia, això és una trampa total. 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 Ho sento. Jo em vaig donar de baixa, li vaig dir, vale, directo. Cursa la baja.
Trampas y situaciones nos estamos encontrando, la verdad, que en muchos. Esta es una más. A mí en la contestación del mail me ponían o me dicen algo así como que, bueno, literal, puedo leer aquí. Estamos generando todos los contenidos para que usted tenga su entretenimiento asegurado.
Sí, sí. Claro, las entrevistas al Marc Márquez desde casa, la seva mare, que no es lo mismo, es a dir, yo entenc, digo, es que tenemos que hacer un esfuerzo, vale, pero lo estoy haciendo yo, que te pago lo mismo por menos, fem-lo mitad y mitad, baixa...
No, pagamos lo mismo, ojo, desde el mes de marzo que empieza esta situación, suben la cuota a los que estaban desde el principio sí. De 4,99
al doble.
A 9,99, ¿vale?, de 5 a 10 euros... Y a más.
El doble, ¿eh?
Sí, el doble.
Claro. Y a más, además se dejan de generar contenidos. Y cuando suben el precio es porque tenemos ligas de fútbol extranjeras, tenemos unos deportes más. No hay ningún deporte, no hay ligas de básquet, no hay absolutamente nada.
Yo he trobat una falta de sensibilització molt alta. O sigui, jo estava disposat a seguir pagant per no res, per entendre'ns, però, home, si ells fan un gest, jo el faig. Si ells no el fan, jo no el faig. És així de cru.
No, lo que tu dius, Ricard, no? Pues mira, em borro i quan hagi contingut i torni a estar tot actiu, ja em donaré d'alta, ja està.
La picardia sempre existe, ¿de acuerdo? En todo, absolutamente en todos los servicios. Pero la respuesta sí que es buena, porque si tú llamas, no he probado a otro, pero si tú llamas a Movistar desde tu casa con tu fusión, con tus servicios a tope, durante unos meses te hacen una rebaja de 50 euros.
Sí, sí.
Te lo ofrecen. Es verdad, tienes que llamar tú. ¿Por qué no me lo ofrecen? Bueno, ya nos han sumado gigas, Vodafone, Orange, Movistar, tal. En el caso de Movistar, incluso si llamas, tienes tu paquete alto de 100 y pico euros con tus 2 líneas de teléfono, con tus servicios y demás, te hacen un descuento y te hacen una rebaja.
Sí, sí, sí.
Durante este tiempo. Aparte de subirte los gigas. Es decir, todo el mundo está haciendo algo. E incluso Netflix dijo que en el momento que dejara de poder ofrecer, si esta situación no les permitía generar nuevo contenido, pues que mirarían los servicios a los clientes y lo revisarían, por supuesto.
Venga, va, que ya han pasado de 2 quarts. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Muy buenas tardes a todos.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Su lema era, sed buenos, si podéis.
El paraíso debe ganarse con la oración y con la penitencia.
y no cantando.
El santo de la alegría.
Pero si ellos van cantando y bailando, llenos de alegría hasta el paraíso, no les van a dejar entrar.
Con motivo del aniversario de su canonización, 13 recuerda a San Felipe Neri, Prefiero el paraíso. El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I des de l'inici de tota aquesta pandèmia i tota aquesta història, de seguida ens vam adonar i ens van aconsellar, i ja fa temps que ens ho deien, però ara ens hem adonat una mica més, que tot el que puguem consumir de producte de proximitat, doncs millor que millor. Però millor per dos grans àmbits. Un, a nivell de sostenibilitat, que aquest és innegable, i l'exemple és molt bàsic, a nivell del cost del planeta, portar una poma de Sud-amèrica perquè me la pugui menjar aquí a Lleida o anar-la a buscar aquí a 5 quilòmetres a l'Horta de Lleida, doncs imagineu-vos. I l'altra, a nivell d'ajudar econòmicament a gent que viu aquí a la meva zona, que després, si no tenen problemes econòmics, ells seguiran reinvertint. I si segueixen la mateixa manera que jo, buscaran doncs, producte de proximitat i es crea el cercle. Doncs bé, tot seguit parlarem de producte de quilòmetre zero, de producte de proximitat. Quan dic producte, no malinterpreteu, perquè ara parlarem de persones, eh? Però parlarem de cultura de quilòmetre zero, d'espectacles de proximitat. I és que el cap de setmana del 15-16 i possiblement, perquè ja m'han xivat que possiblement el 17 de maig tindrà lloc de manera virtual, com s'ha de fer per seguir les normes de seguretat sanitària que tenim hores d'ara, un festival de música, però amb una singularitat, que només és per dones i només és per gent de Lleida. Per tant, és un tema que ara, a la nostra tertúlia en veu de dona, tractem amb molt de gust. I mira, hi ha tres impulsores. Jo m'he posat en contacte amb una d'elles, que és la Perseida, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Perseida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La veritat és que no sé si fa molt temps que esteu cuinant aquesta iniciativa.
Home, farà unes setmanes.
O sigui, tot va molt ràpid avui en dia. O sigui, en un mes organitzareu tot un festival.
Sí. La gent també està confinada i et responen bastant ràpid.
La Perseida és una artista lleidatana, després escoltarem música d'ella, I Perseida, juntament amb dos companyes més, no sé si us coneixeu molt, però dos cantants més de Lleida, les tres, us vau posar en contacte i vau dir, escolta, aquí hem de fer alguna cosa. Les noies, hem de treure el cap i hem de fer un festival. No sé si va anar així la cosa.
Doncs sí. La cosa va ser que les tres hem actuat en diversos festivals, i més durant aquest confinament, de manera virtual, però al cartell hi havia un percentatge d'homes bastant elevat. I nosaltres coneixem a moltes artistes d'aquí a Lleida que no surten als escenaris o no surten als festivals i tenen molt talent. I vam pensar, ostres, és el moment de fer una plataforma o un mitjà perquè puguin expressar-se. Ja que estem confinats i tothom té temps, ara és el moment de que puguin expressar-se. I vam pensar que la millor manera era un festival.
Molt bé. Per cert, que porta per nom, o us coneixeu, amb el nom de Mermaids, sí. Per entendre'ns, s'escriu així. Les podeu buscar a l'Instagram. És aquest nou equip que s'ha creat per promocionar, que em sembla molt bé, per promocionar doncs les dones a la música, almenys a nivell local, i per donar el tret de sortida i per donar-se a conèixer, què millor per Seida que fer un festival online, però fer un festival. La data que heu triat és aquest 15-16 de maig, que em sembla que se us està quedant curt.
Sí, se'ns està quedant curt i hem tingut moltes candidates que s'han apuntat que no eren de Ponent. Llavors hem decidit que no volem seleccionar, no volem jutjar, perquè el nostre lema és sense excuses. No volem que hi hagi excuses, volem només reivindicar la veu de les fèmines realment, que totes les dones es sentin incloses a dins d'aquest cartell. Sigui, se sentin com es sentin i la condició que tinguin és indiferent. No volem excuses, tampoc hem posat excuses respecte al contingut. Llavors estem pensant en ampliar el festival al diumenge, al matí, de 12 a 2, i a més a permetre l'entrada a noies que no siguin de Ponent, perquè realment s'han inscrit artistes que tenen molt talent, que no són de Ponent, i realment em sembla injust.
Si algú ens escolta ara i es vol apuntar i no se n'havia assabentat, com ho pot fer?
Hem de buscar el perfil, que és Mermaids, /site, vol dir sirenes. I llavors al mateix perfil hi ha un link, i aquell link és el link de l'event. Et registres allà i...
Molt bé. Ja ho ha dit, però poesia, covers, música pròpia, instruments, DJs, és indiferent. La música com a eix, i a partir d'aquí doncs us apunteu a l'Instagram, mermaids-site, i les busqueu i ja està. Perseida, tens dues companyes més de viatge, com són la Éfona i la Elaine.
Sí.
Són també cantants lleidatanes, eh?
Elane.
Les tres sou les que esteu al davant de Mermaids.
Sí, jo tota l'estona estic parlant en nom de les tres. I sí, l'Éfona canta un estil soul, R&B, té una tècnica vocal molt bona. La Elane és purament rapera femenina i té cançons sobre el rap de la terra lleidatà i és molt, molt canyera.
I si us pregunteu com sona la Perseida, doncs sona així.
Bé,
bueno, bromes a part, però jo si això ho punxo a la ràdio i dic que ve d'Estats Units, aviam, ve d'Estats Units i punt. Doncs pues això és de Lleida, eh? És la Perseida. Escolta, aquest tema que porta per títol Burning Down, i que a més tens un videoclip penjat al YouTube, que el podeu buscar, busqueu a Abril Perseida i allí trobareu el seu canal. Bueno, com va anar aquest tema? D'on surt?
Ostres, aquest tema surt, em van deixar plantada. Ho pots creure o no? Ho pots creure?
No m'ho puc
creure. Doncs aquí al Burning Down.
Et van deixar plantada?
Em van deixar plantada.
I com pot ser això? Déu-n'hi-do. I d'aquí va sortir el tema?
Sí.
És curiosa, perquè normalment sempre es diu que els grans temes de la música és l'amor i el desamor, curiosament, eh?
Sí.
No sé si en genera més el desamor que l'amor, ja.
Podria ser, però que així no vaig voler fer-la trista, perquè amb el pas dels dies me'n vaig alegrar, llavors va ser com... Ui, tampoc està tan malament.
Veus?
Burning down!
Bueno, és buscar-li la part positiva a tot plegat. Sí. Perseida, tu has estat actuant a les festes de Lleida de la tardor, d'aquest passat 2019.
Sí, em van convidar els meus amics Anser i Kata, que són dos rappers també d'aquí, de Lleida. Van actuar, tenien ells el show, i em van convidar a cantar dues cançons i va ser espectacular.
Molt
la
bé.
Gent molt, molt agraïda, sí, sí.
Doncs hem parlat amb la Perseida, ja sabeu, si ets una noia, vols participar a Mermaids-Site, busques allí i et pots inscriure, és gratuït, i el festival, doncs, 15, 16 i segurament 17 de maig,
sí.
Accés gratuït per poder descobrir nous talents de la música lleidatana i... segurament també de fora de Lleida. Persones que potser no, a nivell de mitjans de comunicació, no tenen massa oportunitat i que és la manera de conèixer-los. Jo aquests festivals no me'ls perdo mai, perquè sempre acabes descobrint aquella cançó, aquella música que no l'haguessis trobat de cap altra manera, de veritat, que hi ha joies amagades. Perseida, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
Tornarem a parlar, perquè...
Espero que sí.
Perquè suposo que estàs treballant ara amb el tema de confinament amb noves propostes.
Estic fent una cançó interactiva.
Ah, caram.
Amb els meus seguidors, sí. Jo vaig escriure la primera estrofa i vaig penjar-la al meu perfil i llavors els meus seguidors poden votar com seguir-la.
Sí,
i
sí,
anem
sí.
Avançant.
Doncs això m'ho expliques un altre dia.
Va, perfecte.
Perseida, que vagi tot molt bé, una abraçada.
Igualment, una abraçada, Ricard.
Vols aprofitar i pintar durant aquests dies de confinament i no saps on comprar els materials? A Pintures Lab Perat t'ho preparem i t'ho fem arribar a casa. Pots fer-ho via WhatsApp als telèfons 697 33 40 58 o al 617 30 39 61. I per mail a labperat@gmail.com. Té dilluns a divendres, té 9:45 del matí a 2:45 del migdia. Recorda que estem per atendre't al 697 33 40 58 o al 617 30 39 61. Pintures Lab Perat, sempre al teu costat.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, set de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I hem de posar una música marxosa ara a la Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení de Lleida, perquè, escolta, quan parles d'esport, doncs com a que t'animes i arriba, per entendre'ns. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
No t'he preguntat mai. Sí que t'ho vaig preguntar, crec, una vegada, però no recordo. Tu entrenes normalment amb música o no?
No, sense música.
Sense.
La veritat és el meu moment i la veritat és que agraeixo estar en silenci.
Sí, és veritat que ens ho vas explicar. I amb confinament ha canviat això, allò per aïllar-te una mica? Dic, mira, em fico al menjador o allà a casa perquè em pugui aïllar una mica o no?
Amb confinament hem fet una miqueta de tot, és a dir, que hem utilitzat el que és la tablet, hem utilitzat música,
clar.
Una miqueta. Aquí ha canviat,
I
alguns
tant,
canvis
també. I tant que sí. Eva Ribalta, escolta, des d'aquest cap de setmana podem sortir a fer esport de manera individual. Com sempre, hi ha un gruix de la població que ho entén perfectament i ho sap interpretar i ho fa bé. Després hi ha un tant per cent més gran o més petit de gent que no entén res, no entén ni la situació que estem, ni d'on venim, ni cap on anem, i ho fan de qualsevol manera. Però sigui com sigui, el que sí que m'ha quedat clar és que la gent tenia moltes ganes de sortir a córrer, a córrer, bicicleta i d'altres històries.
A veure, jo suposo que el que teníem ganes era de sortir.
De sortir, sí.
De sortir. El fet de fer activitat física, pues, bueno, també en teníem moltíssimes ganes, però al moment que ens diuen ara podem sortir, pues, bueno, pues, hi ha moltes activitats per fer. I sí, estic amb tu que van haver algunes imatges que la veritat és que eren esfereïdores i fent ficar les mans al cap pensant, de dir, no m'ha entès absolutament res o quina és la situació la que estem, amb la que estem actualment.
Clar.
A veure, jo te tinc que dir, pues, mira, jo vaig sortir el primer dia que es va deixar sortir, vaig sortir de molt d'horeta, eh? Jo amb això sí que no canvio horaris, m'agrada sortir d'hora. La primera mitja hora, pues, bueno, perfectament, pues, bueno, jo no em vaig trobar quasi bé gent pel carrer, però després la veritat és que no em va agradar el que vaig arribar a veure. Suposo que també, pues, bueno, el primer dia les ganes ens van fer sortir tots pues, bueno, amb massa, diguéssim, al carrer. També te tinc que dir que durant aquests 3 dies que ja portem, bueno, jo el que he vist, pues, bueno, és que ha anat reduint la gent que ha anat sortint o simplement ens hem anat ficant en diferents franges horàries. És a dir, que, bueno, aquí estem.
Déu-n'hi-do. De totes maneres, la Eva no és sospitosa, perquè ella és esportista, vull dir que abans del confinament i tot ja sorties. El dilluns m'apuntava gent que havia vist pel carrer peces de roba molt antigues d'esport. És a dir, o sigui, gent que habitualment no sortia em diu, bueno, escolta, jo em poso aquí una samarreta de la cursa popular del Prica, perquè mira, me van fer anar aquesta frase que fa no sé quants anys que no existeix ja, i surto, corro i camino o faig el que sigui i ja està, no? Ja colo.
Bueno, a veure, jo penso que la necessitat de sortir al carrer a fer activitat física, pues, bueno, pues, hi ha un petit trotting o simplement un caminar ràpid, en teníem ganes. A veure, jo ja t'ho dic, la meva franja horària és, bueno, són les 6:30 del matí i puc dir que avui he sortit i la gent que m'he trobat som els habituals que abans del confinament també sortíem amb aquesta franja. Mm-hmm. Per tant, suposo que anirem baixant el ritme aquest.
Hi ha una cosa que hem de tenir clara i és que aquí podem distingir entre l'esportista habitual, el que ja feia esport, si no cada dia sí, dia no, o sigui que ja estava en un nivell. D'aquí obvio els professionals, parlo ara de, sí, a nivell amateur. Esportista habitual, l'esportista eventual, el que, bueno, pues un cop per setmana ja sortia, ja feia coses, i després el que no feia res i tenia ganes de sortir i han sortit. Ara ja, fora del coronavirus, fora de la Covid-19, fora de la pandèmia, Eva, la gent que no feia res, ull, ara ja parlem del tema d'esport, sí, ull, perquè, cardiovascularment parlant, no s'han de fer bogeries, perquè, aviam, el cor al final és un múscul, també. Si el tenim acostumat d'una manera, no el podem accelerar al màxim. I ull també amb el tema d'articulacions i tot plegat,
A veure, exacte, el que estàs dient, tens tota la raó. A mi m'agradaria pensar que la gent tenim una mica de seny i som conscients que hem de fer activitat física i sobretot si no en veníem fent, aquesta activitat física ha d'estar molt ben regulada i sobretot si tenim la sort de poder comptar amb algun professional,
sí,
que ens vagin indicant. I sobretot ha de ser tot molt progressiu. Mm-hmm. Val? No podem sortir al carrer i dir, bueno, avui no. Així no funciona, ¿vale? Perquè funcionarà un dia i el tercer dia estarem trucant amb un fisio o simplement tindrem molèsties que no teníem.
Clar.
Per tant, el que hem de convertir, a veure, jo m'alegro que hagi hagut molta gent que no feia activitat física i arrel del confinament resulta que ha sortit al carrer a fer activitat
física. No, i que es quedin enganxats amb aquest tema, que és saludable.
Exacte. Tot això és positiu, però dins de lo positiu mirem també de fer-ho ben fet.
Clar.
I que ho fem sostenible, perquè, a veure, practicar esport un dia al 100% o al 150% no ens aporta res, és un desgast i al cos li donem pues, un soltrat que no li convé. Però fer-ho de forma progressiva i a damunt que es quede com una forma activa, una forma de viure, jo trobo més que positiu.
I tant que
però
sí.
Bueno, aquí també m'agradarà parlar, com sempre te dic, dic això és el moment. En tornem a parlar d'aquí un mes, en tornem a parlar d'aquí
dos mesos. Que sí, que sí, evidentment, evidentment. Però vull dir, si captem un tant % de gent que no feia esport i ja en comença a fer, perfecte, però fem-ho bé. Escolta, des de l'Associació Esport Femení Lleida, aquesta setmana heu posat en marxa unes, bueno, uns directes a l'Instagram.
Sí.
A les 7 de la tarda comenceu. Cicle Trepitgem Fort, una mirada femenina al futur.
Bueno, pues mira, com sempre de tant en quant necessitem expectatives. Ens hem donat compte que una d'aquestes xarxes durant aquest confinament han estat bullint, s'han anat fent molts directes, val? I nosaltres continuem amb la mateixa dinàmica inicial, és la de fer xarxes, vale? I donar a conèixer totes aquestes dones que treballen pel món de l'esport i que ens poden aportar, pues, bueno, les seves experiències, conèixer-les. I tot això, doncs, bueno, amb una mirada de dir, ens ha passat això, hem entrat en un confinament de la nit al dia, com veuen ells el futur de l'esport, val?
Uh-huh.
Tot està molt a l'aire, se comencen a donar, doncs, bueno, doncs, a visibilitzar més o menys com pot anar tota aquesta temporada, però bueno, ens ha agradat, doncs, bueno, poder comptar amb aquestes col·laboradores que tenim la sort, pues, bueno, comptem amb esportistes, amb gent, amb dones que estan dins del cos tècnic, amb directives i professionals que també ajuden a les tècniques. El que intentàvem és, són unes petites entrevistes on ens donaran a conèixer, ens plantejaran, pues, com hem viscut aquest confinament i com el veuen a partir d'ara, val? I sobretot una mirada molt seva. I a partir d'aquí, doncs, bueno, som milloreta, on que també podem interactuar, els hi podem preguntar i podem conèixer.
Molt bé. Avui aquí tindrem, avui a les 7 de la tarda.
A veure, mira, jo també te tinc que dir que, bueno, les dinamitzadores d'aquestes entrevistes són les mateixes col·laboradores, comptem amb la Laura Espadella, amb la Carme i amb la Marta, val? I avui la veritat és que tenim a la Zaida Teruel, que és una pilot de motociclisme, dels que no la coneixem, vale? I a la Montse Carbó, que és entrenadora personal i coach esportiu, que en aquest moment, pues, bueno, pues, ens explicaran com ho han viscut i sobretot com ho veuen.
Molt bé. No sé si hem perdut la connexió amb la...
Hola?
Ah, Eva,
sí,
perdó.
Sí, t'havia perdut.
T'havíem perdut la connexió. Ens havíem quedat el nom de les dues col·laboradores.
De la Zaida, que és una pilot de motociclisme, i la Montse Carbó. I avui la que portarà i dirigirà el que és l'entrevista és la Carme.
Val.
La Carme Cabanillas.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que des de l'Associació d'Esport Femení Lleida, abans se li ha escapat a l'Eva i diu, bueno, com que no podem estar quietes... però és molt bo,
no,
això. La veritat és que és molt bo que vagin sorgint idees i que es tingui ganes de fer històries. Recordo que als directes de l'Instagram de l'Esport Femení Lleida us podeu seguir connectant buscant les persones que estan oferint encara classes de, bueno, classes, sessions d'exercici a casa, vull dir, encara que puguem sortir, bueno, l'hàbit de fer-ho a casa tampoc l'hem de perdre, és a dir,
jo penso que ens hem reinventat a partir d'una situació que no esperàvem, ens hem reinventat i, bueno, parlem d'esport, però jo penso que també ens hem donat compte que hi ha moltíssimes coses que també es poden fer des de casa,
clar, és a dir, clar,
que clar. La visió jo penso que és molt més àmplia ara, perquè ara et planteges coses i dir, pues, si fa 3 mesos ni m'hagués passat pel cap que jo això es pugui fer per casa i a damunt sent efectiu, doncs,
sí.
Pues suposo que cosetes positives també en podrem treure tot això.
I tant que sí, per això deia que amb el confinament vam passar de 0 a 100, de no fer res a casa, a fer-ho tot a casa. Parlo ara d'activitat física.
Sí, sí,
ara
sí.
Que puguem, ara a mesura que puguem tornar a sortir lliurement, tampoc ho hem d'oblidar. Jo crec que una barreja entre fer exercicis a casa i sortir a fora, doncs ha de quedar. Jo crec que, mira, si hem de treure una part positiva, podem treure aquesta. En fi, a l'Associació Esport Femení Lleida, que et presenten el cicle Trepitgem Fort fins al proper dia 8 de maig, fins aquest divendres a les 7 de la tarda, de manera lliure i gratuïta. Et pots connectar al seu live d'Instagram, a l'Instagram, vaja, allí al directe, a les 7 de la tarda, i bueno, conèixer les experiències d'altres persones, que és molt enriquidor sempre, conèixer, escoltar, i després
si et convencem bé,
si no, no.
Exacte, se trata d'això, d'entrevistes molt dinàmiques que intentarem, pues, que si hi ha preguntes que es vagin contestant, i sobretot conèixer i fer una xarxa més àmplia de totes aquestes col·laboradores que de forma, i aquí els dono les gràcies a tots, han volgut col·laborar, pues, que poquet a poquet aquesta associació vagi arribant a més oients, més amics, més amigues.
I tant. I tant que sí. Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, com sempre, enhorabona per aquestes iniciatives. Gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I no res, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Maca iniciativa, aquesta. A més, la pots seguir de manera lliure i gratuïta. Ja saps, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE, a través d'internet, a cope.es, a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil. I nosaltres des de Lleida hi tornem demà a les 12:20, com cada dia, de dilluns a divendres, de 12:20 a 2. Demà els consells veterinaris, demà la nutrició i moltes, moltes coses més. Tens el número de WhatsApp nostre? 664-526-180. 664-526-180. Vols que parlem d'un tema? Explica-m'ho. Apa, salut. Adeu.